cafè de la ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
I pràcticament 10 minuts hem començat el programa parlant de coronavirus i continuem parlant de Covid-19 perquè el Taulí acaba de publicar la revista Viruses els primers detalls d'un estudi d'investigació al voltant del tractament d'aquest virus. La investigació analitza la incidència que poden tenir els limfòcits per preveure si l'evolució del malalt de Covid pot ser greu. Analitzem aquesta investigació en conversa amb un dels investigadors principals de l'estudi, el doctor Joan Calvet. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Posem les bases. Primer de tot, expliqui'ns què són els limfòcits.
Els limfòcits formen part del nostre sistema de defensa, el que les persones coneixen com els glòbuls blancs. Llavors, de l'activació d'aquests limfòcits, de la interacció entre ells, depèn en bona part la capacitat de les persones de poder respondre de forma efectiva davant de les infeccions. Per tant, una alteració en el número de limfòcits, del funcionament d'aquests limfòcits o de les seves interaccions, podria condicionar una resposta més o menys efectiva i eficaç davant d'aquesta infecció.
Entenc que aquesta és la premissa de la qual parteix aquest estudi, comprovar si aquesta interacció dels limfòcits poden fer preveure si un malalt Covid serà més o menys greu, no?
Sí, la premissa bàsicament és intentar veure si, sabem que els limfòcits intervenen en el sistema defensiu contra els virus i el que s'intentava fer és si podien aportar alguna cosa més dintre d'aquests pacients que requerien ingrés per veure si aquests limfòcits en el moment de l'ingrés podrien definir que el pacient anés malament o anés bé ja en el moment de l'ingrés, ja que actualment ens falten substàncies, molècules a nivell sanguini que ens puguin fer una previsió correcta d'aquesta evolució dels pacients.
I han pogut extreure ja alguna conclusió?
Sí, el que hem pogut veure és que de limfòcits n'hi ha molts, hi ha una subpoblació molt important, i hem pogut veure que els limfòcits CD4, sobretot, i la seva funcionalitat estan alterades en els pacients que es ficaran més crítics. I, per tant, aquests limfòcits determinats en el moment de l'ingrés hospitalari i ens diuen quins pacients evolucionaran més bé i quins pacients evolucionaran més malament. Llavors, a dia d'avui això potser encara no té una traducció directa en la pràctica clínica, s'haurien de fer estudis més llargs amb més número de pacients per poder veure la seva utilitat real, però ja ens dona una informació de com es pot comportar aquest virus.
Clar, ara ho apuntava vostè, encara no té una traducció pràctica en la manera d'atendre els pacients, no? Com s'hauria de fer, com s'hauria de traslladar aquest estudi a la pràctica, al dia a dia, als hospitals?
Sí, aquest és un problema que ens veiem molt, molt freqüentment, no?, amb aquesta pandèmia, no? Una cosa és quan parlem de recerca i de qüestions científiques i l'altra és l'aplicabilitat que té i com la població viu les troballes que anem fent als hospitals i les troballes que anem fent a els que fem recerca, no? Aleshores, una cosa important de dir és aquesta, no? Nosaltres hem fet en una població molt seleccionada per poder veure diferències, aquesta troballa. Aleshores, el més important és poder validar aquesta troballa, és a dir, començar a determinar aquests limfòcits CD4 en tots els pacients que ingressin per aquesta afectació i veure si realment en la pràctica clínica habitual funcionen d'igual manera com nosaltres hem pogut veure l'estudi. I a partir d'aquí poder veure si funcionarien per poder predir el que nosaltres ens ha semblat que com funcionaven dins de l'estudi. Per tant, això es necessita més número de pacients on es faci aquesta determinació i veure després la seva evolució.
Sobre quina mostra s'ha fet aquest primer estudi de pacients, vull dir?
Sí, aquest primer estudi s'ha fet sobre una mostra de 40 pacients. I per això li comentava que és una mostra discretament lleu. ¿Vale? El que passa és que la capacitat que hem tingut de poder trobar diferències dona molta consistència als resultats, ja que tot i ser una mostra petita, realment la magnitud de diferència és molt important i sí que ens classifica molt bé els pacients, però com ja he dit, sempre s'ha de ser molt prudent i més a dia d'avui quan parlem de coronavirus, que és una qüestió molt mediàtica i és normal, no?, perquè ens afecta a tots, cal validar-ho amb una mostra més important de malalts.
Uh-huh. Aquest serà la següent fase d'aquest estudi?
Sí, nosaltres intentarem fer aquesta determinació aquí a l'hospital, té alguna limitació de fer-ho, són limitacions humanes, són limitacions de en quin moment precís fem l'extracció, però sí que intentarem que això tingui un recorregut més important i no quedar-nos en aquesta primera fase solament.
Mm-hmm. Li volia preguntar també, hi ha un perfil determinat de pacients que han vist que poden evolucionar pitjor? És a dir, aquests limfòcits es poden comportar de manera diferent entre pacients i també depèn una mica del perfil que hi hagi?
Sí, nosaltres de alguna cosa de fisiopatogènia que coneixem d'aquest virus és que el que fa una vegada entrat en l'organisme, les cèl·lules defensives intenten treure'l de l'organisme, però en algun moment, diguéssim, hi ha un esgotament d'aquestes cèl·lules i el que fem nosaltres determinant aquests linfòcits CD4 és veure aquest esgotament immune, aquest esgotament de, diguéssim, del sistema defensiu de poder treure el virus del nostre organisme. Ho explico així a grans trets perquè es pugui entendre. Aleshores, nosaltres el que hem pogut veure és que quan els linfòcits CD4 estan baixos, i no només això, sinó que, diguéssim, un subrogat de la seva funcionalitat, de la seva capacitat de respondre, també està disminuït en el moment de l'ingrés, són les persones que tindrien una tendència més important a posar-se més greus durant l'ingrés, a requerir més tractaments específics, més dosis de corticoides, per exemple, que hem d'estar més alerta perquè poden acabar intubats o amb més alts requeriments d'oxigen. En canvi, les persones que tenien encara uns linfòcits prou elevats eren les que igualment podien haver requerit ingrés donada la gravetat, però que, diguéssim, que amb baix fluxes d'oxigen, simplement amb mascareta i sense massa més necessitat de tractament, podien sortir endavant i requerien menys dies d'ingrés. Per tant, això pensem que podria ser rellevant per poder fer una bona planificació una vegada ingressin els pacients, no només de recursos en quant a tractament, sinó també d'espais, etc.
Clar, això podria ser útil, entenc, per fer el primer triatge, no?, de la situació en què arriba el pacient a l'hospital i sobretot també per quin és el tractament a seguir, entenc.
Sí, és així, però continuo dient el mateix, és molt important la prudència, no? Nosaltres hem pogut veure això, en un estudi on és evident que tenien els nostres criteris d'inclusió, que havien d'agafar doncs, pacients amb una pneumònia que afectava els dos pulmons, una pneumònia greu que requeria ingrés, però com sempre doncs, hem classificat una mica els pacients, hem tret persones que tenien doncs, ja una immunosupressió de base, que podien tindre altres comorbilitats que podrien ser influents en una mala evolució. Ara cal veure si aquests resultats es poden tenen una transcendència en pràctica clínica i per això li comento que és molt important que això es pugui replicar en una mostra molt més important de persones per veure si això es comporta tal com ens sembla que es comporta en el nostre estudi.
Perquè es pogués fer aquest pas de recollir aquest mostratge més gran i al final acabar de confirmar les conclusions que s'han pogut extreure en aquest primer estadi de l'informe que han fet, què cal? Uh-huh. Calen més recursos econòmics, entenc, també més recursos humans? Tenen previst fer alguna mena de campanya per reunir diners? Perquè sembla que últimament hi ha molts estudis que també es financien així, a través del micromecenatge.
Sí, bueno, nosaltres hem presentat els estudis en diferents beques competitives, no hem tingut la sort de que ens donin de moment cap beca ni catalana ni a nivell estatal, però sí que és veritat que bueno, nosaltres fem investigació clínica, fem assajos clínics en el servei de reumatologia, això al final d'any sempre ens suposa uns recursos que dirigits des de la Fundació d'aquí de Parc Taulí doncs, repercuteixen en poder fer aquest tipus d'estudis, però és evident que la nostra capacitat té un límit relativament baix, no? I per poder fer aquestes validacions que requereixen un número de pacients molt més important, doncs sí que requereix de recursos doncs ja molt més alts, no? I nosaltres sempre estem encantats de poder rebre diners d'on bonament es pugui o d'on sigui, no? Però sí que seria una bona idea doncs, intentar buscar noves fonts de finançament.
Mm-hmm. En qualsevol cas, el que és una bona notícia és que el Taulí doncs, faci aquesta aposta per la investigació i que aquest sigui, de fet, si no m'equivoco, el primer estudi sobre la Covid que fa el Taulí, no?
Bé, sí, és el primer estudi sobre la Covid que hem fet al Taulí, diguéssim, fet pròpiament per investigadors del Taulí i fet al propi centre. Sí que és veritat que companys infeccioses i d'altres especialitats de digestiu estan col·laborant activament en grups més grans, en grups a nivell de tot Catalunya, de tot l'Estat, i sí que s'han generat publicacions col·laboratives. Però aquesta diríem que és la primera publicació que és pròpiament de fruit del treball propi de totes les persones d'aquí de l'hospital. Que és una cosa que també cal posar-la molt en valor, no? Perquè avui parlo jo com a, diguéssim, coordinador de l'estudi, però hauria sigut impossible fer aquest estudi sense la col·laboració de serveis infecciosos, servei de pneumologia, servei d'immunologia. Hauria sigut impossible també fer-lo amb les infermeres que han anat recollint les mostres sanguínies que es necessitaven. Hauria sigut impossible, doncs, necessitem una col·laboració molt important. Nosaltres col·laborem com a servei amb l'Institut de Recerca Biomèdica, amb un bioestadístic, el Toni Berenguer, que gràcies a ell doncs, també s'ha pogut tirar l'estudi endavant.
I quina és la importància que s'hagi publicat aquest estudi a la revista Viruses?
Bé, la importància de les publicacions sempre és un reconeixement a la feina feta, no? I dona cert grau de major validesa a tots els resultats que nosaltres hem trobat. Sempre és important que la feina que es fa doncs, pugui acabar sent publicada perquè se li dona una validesa, a part de que se li dona una difusió dintre del món científic, no? Potser nosaltres, per diferents problemes, no podrem fer la validació d'aquests linfocits, però potser un equip alemany, un equip americà, podrà fer aquesta validació i, com ja li he dit abans, no? En aquesta lluita estem tots i no va de noms ni de penjar-se medalles, i si nosaltres hem pogut aportar el nostre granet de sorra i després és un altre equip el que desenvolupa la fase de validació, doncs benvingut sigui, no?
El que s'ha vist en aquesta pandèmia, durant aquesta pandèmia, és que el treball en xarxa funciona bé i dona bons resultats, no?
Sí, és una cosa molt important aquesta, no? El coneixement s'ha de difondre i ha d'estar a la base de tots.
Perfecte. Hem parlat d'aquest estudi doncs, que s'ha publicat a la revista Viruses sobre el comportament dels limfòcits i si això pot influir o no en la gravetat dels pacients un cop arriben a l'hospital, amb el doctor Joan Calvet, que és un dels principals investigadors d'aquesta recerca que s'ha fet al Parc Taulí. Gràcies per acompanyar-nos avui i donar-nos més detalls sobre aquest estudi.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.